Passant 6 minuts de 2:15 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb l'Empar Moliner, el Marcos Lamelas, el Pau Canaleta, la Marina Porras, i ja sabeu que amb aquesta sintonia sempre anem cap a Madrid per tal de saludar el Raimundo Castro.
La seva sintonia.
Raimundo, bona tarda.
Bona tarda, company.
Escolta'm, estem aquí tots pendents d'aquesta enquesta que ha fet la Generalitat a tot Espanya i tot plegat. Mentrestant, aquí esteu pendents de les negociacions per la investidura. El PSOE, amb aquesta pregunta que deia l'Empar, que farà Esquerra Republicana als seus militants el dilluns, amb la sentència del cas dels ERES a Andalusia, que ha afectat el PSOE, però volen deixar molt clar que és el PSOE anterior, el que, no el de Pedro Sánchez, sinó el de Susana Díaz i companyia. Tot plegat, com es veu des de Madrid aquesta possible investidura, hipotètica investidura de Pedro Sánchez?
Pues mira, aquí todo el mundo está jugando con lógicamente con sus cartitas unos y con las cartas buenas otros. En el caso del PSOE, que es lo que importa, y de Podemos, que es el que suma, entre comillas, están jugando muy confiados en el tema de las consultas telemáticas. Porque no hay que olvidar tampoco que el PSOE tiene una el día 23, el sábado, que es la que la base militante socialista tiene que responder de si está de acuerdo o no con el gobierno con Podemos. Era una encuesta para salir al paso de las viejas guardias, creo que demasiado interesadas económicamente y demasiado mayores en términos...
Felipe González, Alfonso Guerra...
Hasta Alfonso, ¿no? Sí. que era el rebelde contra el hombre que se enfrentaba a los renovadores de la nada, que llamaba Chiqui su hombre, ¿no? Su mano derecha y tal. Es decir, hasta Alfonso ahí, pues nada. Es verdad que Alfonso siempre ha sido muy, Alfonso Guerra, muy jacobinista, muy centralista de Madrid y tal. Pero esto es una broma, entre comillas. Salvo que haya alguna conversación por ahí, pero yo creo que no hace ni falta, en la que viene muy bien al PSOE también que haya gente que recoge ese sentimiento, pero luego el que manda es Pedro Sánchez, que va mirando al futuro, ¿no? O sea, es decir, que viene bien que la gente tenga su corazoncito muy madrileño, muy centralista y muy tal y cual, que es muy típico de la izquierda tradicional española. Y bueno, pero vamos, es decir, yo creo que le puede venir bien o mal, pero el referéndum, la consulta del sábado va a zanjar ese asunto. Yo creo que mayoritariamente, el PSOE cree también que mayoritariamente se va a apoyar a Pedro Sánchez. Si faltaba algo, ha ayudado mucho la sentencia del ERE, que afecta precisamente a esas viejas guardias, es decir, a modos de gestión que no ha tenido Pedro Sánchez y que contra los que salió Pedro Sánchez, es decir, de gestión política, de contra la corrupción o contra las malas artes o contra la financiación del partido un poco filesas y demás. O sea, entierra un poco el pasado Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ahora lo tiene, digamos, le viene muy bien el tema de los ERES en ese sentido político. Le viene muy bien porque cierran filas, van a cerrar filas y van a votar a Pedro ante el ataque lógico también del resto de la oposición, diciendo que en fin, que el PSOE es corrupto, ¿no? Entonces van a salir diciendo, no, este es otro PSOE y apoyamos a Pedro y apoyamos el gobierno de Pedro que propone Pedro, ¿no? Sánchez. Entonces, eso por un lado. Y luego, la primera consulta es el 23, pero la segunda, que le viene muy bien al PSOE, digan lo que digan, no se diga ahora lo que se diga formalmente, aunque siempre con el recato de que vaya usted a saber, porque Cataluña es y Esquerra son, digamos, un modo de hacer política, un sentimiento político, un colectivo político que tiene sus peculiaridades y que siempre les ha sorprendido, pero digamos que les viene muy bien también a Pedro Sánchez que la base militante y la gente que puede representar también a los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña, el día 25, el lunes, resuelvan el tema de que si hay una mesa, se negocie la investidura y se apoye la investidura, porque en el fondo de lo que se está hablando es de dejar abierta la puerta, o sea, que gobiernen, que la puerta esté abierta, que haya una mesa al otro lado de la puerta, que se siente la gente en la mesa y se pueda hablar de todo, pero y además esta vez sin relator ni nada, entre otras cosas porque hay 1000 testigos, o sea, de todos los partidos que quieran apuntarse, lógicamente. Entonces no hace falta, digamos, envenenar la cosa con los relatores y estas cosas que se hizo antes con otras segundas intenciones, pero no vamos a entrar en eso. Entonces yo creo que como es algo que ya se había concedido, y la bilateralidad entre Generalitat y Gobierno Central también se había hablado, es decir, pues no es una concesión, digamos, novedosa y terrible y tal, sino obvia, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que es, yo he hablado con gente del PSOE importante y con gente de Esquerra y con gente de aquí del Parlamento de Podemos y de tal, y todos tienen claro de que no solo es abrir una mesa, porque sí, en el Congreso, como la que hay en el Parlamento de Cataluña, sino es empezar a resolver problemas, es sentarse para hablar en serio por primera vez y no en plan oportunista político de si esto lo dinamito, esto no lo dinamito, esto me viene bien electoralmente. Está el problema de las posibles elecciones dentro de poco de Cataluña, pero yo creo que la gente tiene muy claro de que esto puede ser, y sobre todo la investidura tiene que ser una puerta abierta a resolver de verdad los problemas dentro de un orden y con tranquilidad y con paciencia y con concienciación, porque uno de los problemas políticos también que hay aquí es que nadie ha explicado suficientemente las posiciones de unos y de otros, y se ha jugado mucho con los sentimientos y poco con las alternativas de verdad, ¿no?
Doncs aquesta és la informació que manega el Raimundo, i d'aquesta manera ens ho explica Raimundo. Estarem pendents. Gràcies per explicar-nos-ho des de Madrid. Gràcies i bona tarda.
Muy buena tarde a todos.
Doncs no sé com ho veieu vosaltres des de Catalunya, aquestes opcions. Digues, Pau.
Jo el que veig és que quantes vegades es deu haver penedit Pedro Sánchez d'haver repetit les eleccions, eh? Perquè la situació és molt més complicada del que era fa uns mesos, no? I a una conclusió sí que s'arriba. Si abans tenia tres opcions, ja només n'hi queden dos, o intentar pactar amb Unidos Podemos i que jugui l'independentisme d'alguna manera, per activa o per passiva, o un pacte tàcit o real amb el Partit Popular. Qualsevol de les dues opcions, perquè jo crec que a terceres eleccions no hi anirem, perquè aquí a l'esquerra perdria bous i esquelles, per tant, ho dono per descomptat. I qualsevol de les dues opcions s'haurà de cedir, i haurà de cedir molt més del que segurament hauria cedit el 28 d'abril. Exacte, és a dir, Pedro Sánchez haurà de fer política obligat, i estic convençut que acceptarà la mesa de negociació i que realment es començarà a parlar de coses, perquè és que si no, ja no és un tema investidura, és pressupostos, legislatura, i per tant, encara que la legislatura sigui curta, aquí sí que ara ja no hi ha més sortida. Cedir amb una o altra opció, i el que també té garantit és que encara que cedeixi, tindrà una oposició duríssima, d'un cantó o d'un altre, depenent de l'opció que agafi.
Què dius? Esquerra perdria veus i esquelles?
No.
Les esquerres,
és a dir, PSOE i Unides Podemos en una repetició electoral...
D'acord, no ho entenia, d'acord, perquè justament em semblava al revés, no?
Sí, jo no m'ho plantejaria tant així, o almenys amb el que hem vist fins ara. Jo crec que a Esquerra Republicana hi ha una gran voluntat de pintar alguna cosa en el panorama, i que s'ha vist des de fa temps, des de les eleccions anteriors, que tenen ganes de donar coses a Sánchez, a fins i tot a canvi de no gaire o a canvi de res, perquè així els hi permet seguir fent el seu discurs d'eixamplar la base i canviar d'estratègia a Catalunya. I per tant, no crec que Pedro Sánchez s'hagi d'esforçar gaire a fer res, i per això es permet aquestes no despenjar el telèfon quan truquen de Catalunya, i que per tant aquesta taula de negociacions, que ara es plantejarà com si fos una gran cimera, jo crec que quedarà bastant en res. Però ho veurem.
Jo discrepo, eh?
També discrepo, sí.
Sí, discrepo per dues coses. Una, Sánchez va fer això justament abans de saber els resultats. Segurament després dels resultats ja no pot tenir aquesta opció. I l'altra és que Esquerra Republicana ha d'aconseguir treure coses. No és perquè sí, perquè segurament tenim a la cantonada unes eleccions
catalanes. Però venim de tan avall.
I per tant, hi ha el seu propi electorat, i el seu propi militància de tant. Per tant, jo crec que sí que s'aconseguirà alguna cosa, i alguna cosa important, que de fet és negociar de veritat.
Venim de tan avall que realment avall,
una taula, una taula ja és.
Per això et dic, que els serà fàcil vendre que res és alguna cosa, perquè venim de tan avall que només el fet de posar la taula de negociacions, que serà que no han enganyat a tothom vegades amb una taula de negociació sense objectius concrets, que tornar-ho a posar només servirà per calmar els ànims de tothom i seguir podent vendre fum.
Però és que això no s'acaba amb l'investidura, aquí venen pressupostos...
Faran el que... Jo crec que hem de pensar... que tenen ganes de que passin coses i de que se solucioni la qüestió com sigui. Hem de pensar que volen que hi hagi una amnistia, hem de pensar que volen que hi ha un referèndum acordat, com volem nosaltres.
Però per què hem de pensar això?
Per què no? I per què no? És a dir, per què no?
Perquè cap dels precedents que hem viscut fins ara ens permeten començar a pensar això.
Pensem què ha fet tothom i què ha pogut fer tothom. Però tothom, tothom.
Que Marcos fa estona que vol parlar.
Jo no estic d'acord amb cap de les opinions que estic sentint.
Doncs vinga.
La taula serà molt útil. Molt útil. Però només per una cosa. Per investir a Pedro Sánchez president. Aquesta clar. És la utilitat de la taula.
Clar, clar.
Ja està.
Però això no és una taula de negociacions amb Catalunya.
Ja està. Aquesta és la utilitat de la taula.
Ja veurem. Sí, encara no hi ha taula. Encara no hi ha taula. S'hauran de seure a negociar.
Per Marcos ha dit això. Però volia dir que hi havia dos.
Un cop que tu tinguis la taula o que la llista començaran els problemes. De fet, ja n'hi han aquests problemes. Per exemple, Puigdemont té molta por de no ser-hi o bé, de que estigui tothom i llavors que ells queden molt desdibuixats. És a dir, si la taula només és Esquerra, Partit Socialista, ell malament, però si està fins Teruel existe, també malament. Llavors, és a dir, i per tant, tothom es passarà molt de temps discutint si com... ja està.
Sí, vols dir que primer hi haurà un anunci d'una taula
sense
concretar gaire, i això permetrà la investidura, i un cop investit Pedro Sánchez estarem mesos i mesos negociant què implica aquesta mesa, aquesta taula, que es negocia, que no.
A mi em recordo una mica aquests plantejaments també el que feia Pedro Sánchez quan plantejava poder governar en minoria, no? Abans del 28 d'abril i tal. És a dir, la situació és diferent i haurà de governar en coalició vulgui o no vulgui, i haurà de negociar vulgui o no vulgui, fins i tot amb Teruel existe, i haurà de negociar amb els independentismes i hauran d'oferir alguna cosa.
Sí, perquè qualsevol llei que vulgui aprovar, sobretot els pressupostos, no la podrà tirar endavant si no té tots aquests suports.
La legislatura va a terra, perquè la que hagi fet el pas després difícilment podrà, i hi hagi un govern en Podemos, difícilment podrà jugar amb els altres partits, és a dir, Partit Popular, òbviament Vox i Ciudadanos. Per tant, és a dir, aquí encara a vegades els governants tenen l'esquema anterior, no? No sé com ho deien a Zapatero, no? De poder negociar amb uns i altres.
La geometria variable, no?
Exacte, la geometria variable. Jo crec que la situació, al final, la realitat és la que és, i ho hem vist en aquests resultats, que la imatge de poder negociar, de poder governar sol i tal, ha saltat pels núvols, i ara, més enllà de la coalició, en què ha hagut de cedir molt més del que volia cedir en la coalició abans del 28 d'abril, també, si els vots són imprescindibles i només tens una opció, doncs la situació és la que és.
A mi em sembla perfecte que s'aconsegueixi una taula de negociació i que si asseguin fins ara, això era un xantatge. Ho llegíem fa dos dies. Em sembla perfecte, si és que ho aproven.
Jo crec, i em sap greu a dir-ho, però vull dir que crec que Catalunya realment, que la política catalana està tothom tan desesperat i tan negat a acceptar una derrota total davant d'Espanya, que estan disposats a vendre qualsevol gest com si fos la gran cosa quan en realitat no és res. Que si això és el que s'ha de passar perquè s'ha de fer política, no podem seguir com fins ara i s'han d'obrir unes noves vies, és una opció legítima, però jo crec que és molt millor plantejar-ho d'aquesta manera que intentar la gent fent veure que negociaràs amb un president d'Espanya que, a més, sent Pedro Sánchez, que tens precedents per veure com ha tractat el tema.
Però és que ningú està fent veure res, de moment. Ningú està fent veure res, perquè, a més, no oblidem que pròximament hi haurà noves eleccions catalanes. Llavors
el president Torra ha dit que ell no vol convocar les eleccions.
Arribaran un dia les eleccions. Llavors, tothom es podrà presentar a les eleccions i ser votat o no ser votat en absolut. Ja està. Per tant, els votants, que som nosaltres, decidirem si votem aquest altre, o a ningú. Per tant, jo no diria ara, ostres, volen vendre un altre cop fum. Que hem pringat, és evident, hi ha gent a la presó i a l'exili, i no tenim res del que teníem, i es volen carregar TV3, Catalunya Ràdio i l'escola. Però això no vol dir que hi hagi algú que digui no, sóc pervers i els enganyaré tots de nou. Jo no ho veig així.
I d'aquí l'únic marge és negociar amb Pedro Sánchez. Ja.
D'acord.
I el més interessant, que segurament no ens hi fixem, no? Però mirant una mica en perspectiva, és fins a quin punt està al límit la política espanyola. Recordem, dels quatre líders que es van presentar fa dos anys, doncs ja n'han caigut dos, és a dir, Rivera i Rajoy. I segurament, jo crec que tant Pedro Sánchez com Pablo Iglesias saben que aquesta és l'última bala. i per tant hauran d'arriscar, i arriscar en el fons vol dir fer política. Segurament no és el que voldrien, eh? Però és el que es trobaran tinguent en compte l'aritmètica que hi ha.
Podria passar...
El Marc està molt callat, eh?
No, jo, Pau, és que no el veig així. És a dir, jo crec que els lideratges a Espanya són uns hiperlideratges molt forts, on la gent se sent capaç de qualsevol cosa, fins i tot de comprar-te un xalet i demanar-li a la teva militància que avali la teva compra del xalet i aconseguir-ho, per posar un exemple, diguem-ne, que no té res que veure en Catalunya.
La paraula xalet és molt equívoca, perquè en diem xalet, jo no l'he vist, però l'he vist a Google Maps, però és a dir, diem xalet de coses que són que jo que sé, lluny de Barcelona, també pots tenir un xalet que potser no val la pasta de Barcelona, només ho dic per posar en un context, dius xalet i sona a mansió, però de vegades vols dir casa, no?
A mi em sembla molt bé que la gent es compri un xalet, sisplau, eh? És a dir, a mi el que sembla malament és que després jo he de dir no, i que vingui l'Empar i digui que jo he fet bé. Això és el que em sembla...
Perquè després van sotmetre a la militància de Podem, van preguntar...
A gent que no es podrà comprar mai un xalet.
Faria gràcia que, per exemple, el Pablo Casado fes al revés, no? Quan va al McDonald's, que hi va, que digués als seus votants, us sembla bé que vagi a un lloc tan barat?
Bé, en tot cas, veurem què és el que acaba passant, perquè a més em fa la sensació que això anirà per llarg. Eh?
Descarteu de totes, per exemple, que ara...
Setze de desembre.
El partit, els Ciutadans, amb el nou lideratge, decidís de sobte donar suport a Pedro Sánchez, no?
Jo no ho descarto. Jo ho veig improbable, però no ho descarto. Tenim un exemple a Barcelona, passar. No? Molt clar, no? Que va passar quelcom similar.
Però és que a Ciutadans sols no n'hi ha prou. És que has de mantenir Ciutadans, o sigui, has d'aconseguir Ciutadans mantenint Podemos i alguns d'aquests altres grups petits que no volen ni sentir a parlar d'anar amb Ciutadans, és a dir,
si Podemos tampoc, però imagina't que en un moment, en una taula de negociacions amb el Teruel Existe, li dius a Podemos, mira, o això o noves eleccions. No està tan tancat.
No ho sé.
Jo també crec que seria això que en diuen els castellans, pan para hoy y hambre para mañana, per Podemos.
El que deia el Pau del fet que Pedro Sánchez deu estar maleint haver repetit les eleccions és que la patacada de Ciutadans el que ha fet és que Pedro Sánchez perdi una possibilitat de pacte. És a dir, amb els Ciutadans d'Albert Rivera, amb 50 i escaig diputats, tu podies negociar. I amb el seu suport o la seva abstenció aconseguies coses. En 10...
Però no es va trucar.
En 10 i uns quants.
Era una tercera opció. Tenies l'opció Partit Popular, tenies l'opció Podemos més Esquerra Republicana, PNB, etc, i l'opció Ciutadans. Amb les noves eleccions, l'opció Ciutadans cau, perquè com que són només 10, aquests 10 no són prou.
Imaginem què hauria passat sense el Cint Rivera, no.
El Junqueras té la clau del que passa a Espanya. O sigui, la clau del que passa a Espanya l'altre hauria el Junqueras.
Sí. Doncs això està bé aprofitar-ho. Està bé aprofitar-ho. No?
Doncs veurem què és el que acaba passant. A banda d'això, per cert, no para d'aparèixer aquesta informació que diu que un jutge està investigant un grup secret rus aliè a l'independentisme que estaria aquí a Catalunya intentant desestabilitzar la situació política. Això és una informació que va sortir ahir al diari El País i que cada vegada més mitjans de comunicació li estan donant credibilitat. Ara, per exemple, també ho treu el diari La Vanguardia. D'altres ho han fet citant el diari El País, ara La Vanguardia ho cita com a fonts pròpies, dient que ho han pogut confirmar, però en tot cas és això, que la investigació oberta a l'Audiència Nacional sobre els CDRs està obtenint unes dimensions molt més grans, perquè s'hauria trobat això, elements russos de la intel·ligència militar
però
russa.
Però aliè a l'independentista.
Això és el que diu...
Això sona molt a Guerra Freda, no? O fins i tot, no sé si recordeu fa uns anys, els anarquistes italians, no?
Sempre són italians. Sí. No són d'un altre país, mai.
A mi no és una fantasia.
Grecs,
eh?
A vegades.
Jo, en aquest sentit, estem parlant d'un auto judicialitzat i, per tant, d'una investigació tutelada per un jutge i... El problema de quan s'ha plantejat la independència és que al final sempre s'ha plantejat una independència, diguem-ne, sense preu. Però si tu no tens petroli, no tens una mina d'urani al Bages, si tu no tens res que interessi als poders internacionals, tu què tens?
Tens un lloc estratègic.
No.
Tens calçots. No. Tens castellers.
És a dir, quan el món et mira per què?
escolta'm...
Bueno, és molt bonic, això, és molt bonic. El món es mira, és molt bonic.
Però per moltes coses... No,
escolta, una cosa, la gent et mira, mira per
què. Hi ha vegades que hom fa la independència o fa referèndums d'independència acordats i tot, i per exemple, perquè els escocesos tenen whisky, que això està molt bé.
Ara no sé què vol arribar.
El que diu la investigació, ho dic perquè tampoc no hem de fer volar coloms amb coses que no és. És a dir, el que diu la investigació no és que el govern rus tingui un interès o no un interès en que Catalunya sigui independent o no independent. No, el que diu és que el govern rus el que li interessa és desestabilitzar
Europa,
un país europeu. Desestabilitzar-lo. És l'independentisme català com podia ser un grup anarquista a Astúries o com podria ser un grup terrorista al nord de França. És generar una inestabilitat en un país dels grossos de la Unió Europea, generar embolics.
Sobretot, la culpa serà nostra?
Dic que és
el que l'únic que em preocupa.
Que no, és el, que no és la meva opinió, és el que està investigant el jutge García Castellón a través del que està aconseguint, segons ell.
El principal suport que va rebre el procés durant l'època en què prèvia a la declaració d'independència va ser una declaració al ple de seguretat de la ONU on el membre de Rússia va treure l'exemple de Catalunya per justificar el que ells havien fet a Crimea. El que passa és que això en el seu moment l'entorn que hi havia aquí a la Generalitat va dir no, això no està passant, però això estava passant, els russos ens miraven.
Bueno, però no és cap notícia que a Rússia li interessa desestabilitzar Europa,
ja,
no?
Ja, però, és, però això et, això et no col·loca amb uns companys de viatge.
No ens faci ser minifaldilla, no siguem minifaldilles.
No, és uns companys de viatge, és com culpar algú de que Putin decideixi que no li va bé, o sigui, que li va bé que hi hagi independentisme, no és culpa dels independentistes, però en aquest cas...
Bueno, escolta'm.
Home...
Escolta'm, si tu tens un moviment que vol...
la independència de Catalunya...
Perfecte, molt bé, i que aquest moviment és molt demòcrata, sí. Potser algú que no vol la independència, com jo, pot sospitar d'una democràcia que vingui demà del Vladimir Putin, que potser no té una balda demòcrata molt d'allò, però escolta...
Bueno, però tu no sospitaries
igualment, estimat. Tu, ja ho sabem, vull dir, home. Estàs desitjant sospitar,
no,
per favor.
Escolta, perquè si tu vens de la mà d'Israel, jo no negaré mai que Israel és una democràcia. Mai de la vida.
Però que el que et dic és que a Rússia li interessi no vol dir que vagin de la mà.
Clar.
Que a Rússia li interessi no vol dir que l'independentisme vagi de la mà.
Ja et tiri la canya a tu, no vol dir que siguem nòvios.
No, però ja et dic que... És a dir, torno a dir el mateix, no, que... El que diu la investigació, que veurem si es prova o no, i veurem, perquè clar, aquí haurem de presentar proves, de tot plegat, és això, que a Rússia el que li interessa és generar embolics. Embolics, doncs, on puc generar embolics a la Unió Europea? Doncs a Catalunya. I si fos en una altra banda, una altra banda. La qüestió és generar embolics que d'aquesta manera ells entenen que en surten beneficiats. No sé si ha passat amb Catalunya o no, insisteixo que no en tinc cap prova i, per tant, no en tinc ni idea. Però no vol dir que ara Vladimir Putin tingui entre les seves prioritats de govern la independència de Catalunya. No, Vladimir Putin, la independència de Catalunya, vaja, no la té ni és conscient. Ara, si veu que en un país important de la Unió Europea, com és l'estat espanyol, es pot generar un focus de tensió, doncs mira, embolica que fa fort, podríem dir. Que això és la tesi, insisteixo, que està intentant investigar el jutge. Veurem si arriba més enllà o no. Veus que... variadet, que ha quedat
tot. Aquí només falta que tingui un nom rus, no? El típic.
Aquelles operacions que a vegades se'ls posen aquests noms,
Operació Vladimir. Operació...
Per exemple, Vladimir.
Operació Nabokov.
Queda un minut per arribar a les 4, per tant, posarem aquí el punt final.
Natasha, Operació
Natasha. Natasha, no.
Caspian, Beluga, Operació Beluga.
No et contracten a tu per posar aquests noms?
Sí, seria el meu somni. Seria el meu somni.
No, com a mínim que enviessin unes capses de vodka. Això estaria bé.
No? Calla, que se'm fa la boca.
Marcos Lamelas, Pau Canaleta i Marina Porres. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima. I tu, en part, demà, a partir de les dues, nova edició del...
No has entrat mai a la botiga aquesta que hi ha al costat de caviar?
No.
Oh, flipes.
No, he passat per davant, però no hi he entrat.
Sí.
Tu sí has...
Vaig entrar un dia. No, però després t'explicaré una cosa que passa
després,
a la botiga.
Allò que fas d'allò...
No, demà t'ho explico, si vols. O sigui, es veu que si vas a comprar 100 grams, te'n deixen tastar 50. Es veu que és una mica així, que vas allà i... Tastes més del que t'emportes, de vegades.
Ho deixem aquí, que arriben les notícies de les 4 i després l'estat de Gràcia amb el Roger de Gràcia o a Catalunya Informació, l'actualitat durant tota la tarda. Operació Tovarich, diu el Raimon ara.
Oh, molt bo, que vagi bé.